Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Va, programa 626, 626 programes. Som 22 de gener del 2026 i hem omplert pantans. Hem saturat el terreny i hem omplert, en general, aqüífers, és a dir, aigua subterrània. En definitiva, doncs, un canvi radical de situació. N'anirem parlant, perquè tots els excessos poden ser dolents, sobretot en alguns aspectes. Agricultura, ramaderia en alguns casos, també pesca, n'han sortit perjudicats. A curt termini, ja veurem a mig o llarg termini si es tomba la truita. A la neu, al nòrdic d'enhorabona aquest any, anirem a Arança d'aquí uns instants. Ens escaparem a un hotel de les Terres de l'Ebre, l'hotel Pepo. Meteoambient, el llop cria per primera vegada a Catalunya. A la Terra, precisament parlem de llops. El Jordi Puig diu, és el gran aliat de l'agricultura, fins i tot de la ramaderia? Ell pensa que sí, d'una manera molt, molt argumentada. A la taula, propietària i cuinera del restaurant Lo Com d'Organyà. I al temps tindrem el catedràtic i professor del Departament de Física de la UG, de la Universitat de Girona, Josep Calbó. Creixement de la força de la radiació solar, en aquest cas des dels anys 80 fins ara. I recordeu, som digitals. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i el 3cat info.
Quin temps ha fet?
Bé, el temps que ha fet ha estat protagonista per la llevantada. Aigua a dojo, registres en tot l'episodi en alguns punts del nord-est que han superat els 200 litres per metre quadrat. Estem parlant d'un parell o tres de dies. Primer no era pròpiament una llevantada, la segona pertorbació sí, la de dilluns-dimarts, però la primera, la de dissabte anterior, no. En tot cas, el sumatori molt, molt potent, molt espectacular, nevada de traca i mocador a tot el Pirineu, temporal de traca i mocador amb destrosses, en alguns casos importants, des de la costa de l'Ebre fins a la costa Brava, passant per la costa central, i a més, aquesta aigua, en definitiva, de tot una mica, sempre marcat per una borrasca, podríem dir, amb dues tongades.
Meteoneu.
Què tal? Bona tarda. Anem cap a, en aquest cas, l'estació de nòrdic d'Arança. En aquest punt de la Cerdanya s'hi troba el Ferran Sabin, a l'altra banda de la línia digital. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs molt contents d'estar aquí.
Sí, no? Escolta'm, ara ho dèiem a micròfon tancat, els últims anys parlant i les penes i aguantant el tipus com es podia, etc etc. I aquest any just arriba, justet, però arriba amb puntualitat, sobretot durant, què va ser, per Nadal, no? El cop d'efecte.
Correcte. De fet, nosaltres podem dir que estem feliços perquè portem uns anys de sequera i aquest any, crec que va ser el 22 de desembre, que ja vam poder obrir tota l'estació, tot el domini esquiable i fins ara, que no ha parat de nevar.
Clar, quan arriba la Puríssima, no, oi? O justet, molt poqueta cosa.
Aquest any vam començar contents perquè al novembre, no sé si recordeu que va fer molt de fred.
Sí.
Llavors, estàvem ja optimistes perquè el terra s'estava refredant molt, molt. Llavors, quan el terra està fred i neva, ja es queda més la neu.
Clar.
I també ens va permetre fer neu produïda per fer els circuits de debutants. Llavors, ja vam començar millor que altres anys. I aquest fred, jo crec que el refredar també el terra i les primeres nevades ja van quedar ben agafades, vam fer base, doncs ens ha permès doncs, anar acumulant centímetres i centímetres. Aquestes nevades.
Teniu 30 quilòmetres de circuits de fons, m'imagino que marcats, a la porta a tocar dels estanys de la Pera. En definitiva, bé, allò que diríem típic, tòpic, marc incomparable.
Correcte, tenim els 30 quilòmetres d'esquí de fons nòrdic, tots els circuits de raquetes, que estan espectaculars. Realment pots començar amb gruixos de més de 50 centímetres a peu de l'estació, vull dir que realment calen raquetes. I, a més, els accessos amb l'estació veïna de Lleida estan oberts, així que podem configurar el domini esquiable més gran dels Pirineus, de nòrdic, evidentment.
Entre les dues, quan sumeu? 60 quilòmetres...
Exacte,
circuits,
tenim,
sí?
Tenim 60 quilòmetres de circuits. Imagina't. I de fet aquest cap de setmana organitzem la marxa Pirineus que uneix les dues estacions i el que fa és podeu començar des d'Arança, fer la volta llarga, arribar fins a Lles, llavors allà hi ha uns autocars que us tornen a portar cap a Arança.
Uau, escolta,
exacte.
Això és el cap de setmana perfecte per la gent del nòrdic, ja ho crec, ja
exacte.
Ho crec. Escolta'm, m'imagino que des de la Puríssima amb aquesta obertura de debutants i després just la nevada del dia de Nadal, i m'imagino que a partir de Sant Esteve endavant, doncs amb una situació òptima, només es pot parlar de dies i caps de setmana sensacionals pel que fa a l'assistència de gent, no?
Exacte, estem contents, hem pogut tenir molta assistència. El Nadal realment va coincidir neu i també relativament bon temps, així que ho hem pogut aprofitar. Hem pogut també fer moltes classes d'esquí i una mica seguim la nostra passió de poder promocionar l'esquí nòrdic entre noves generacions i noves persones que es vulguin incorporar en aquesta disciplina, no?
Podríem dir que el nòrdic és una sortida magnífica, bé, pot ser moltes coses, però també una sortida magnífica a fugir de l'estrès, dels nervis, de la velocitat en tots els sentits, fins i tot de l'esquí alpí i gaudir potser de l'entorn d'una manera més plena.
Correcte. És una cosa que comentem molt, no? Aquí en el sector, diguéssim, de la neu, que és l'esquí nòrdic, al final, inclús els dies que estem més plens, vas pel circuit i ben sol, et vas trobant gent, però al final són, imagineu-vos, 30 quilòmetres i potser hi ha 150 persones repartides entre tots aquests 30 quilòmetres, no? O sigui, la sensació de llibertat, de pau, al final és un esport també molt tècnic i molt complet, vull dir, dona una sensació d'estar en contacte amb la natura sense cap tipus d'estrès ni cues, no? És una forma de viure a la muntanya, a l'esport, molt, molt relaxant i molt completa, sobretot.
Escolta'm, a nivell de serveis, clar, tu deies doncs, que la gent, les noves generacions, m'imagino que, clar, el que és l'escola d'esquí escolar, els petits o els joves, l'aprenentatge, doncs el poden practicar sense problema.
Correcte. La veritat és que, tot i que en els últims anys s'ha fet un esforç molt important amb la producció de neu, realment aquest any hi ha unes condicions de qualitat de neu molt superiors i ens permeten doncs, aprendre molt millor, tenir moltes més possibilitats de plans, de baixades. Vull dir, actualment és un goig a aprendre, és molt més fàcil i de fet, ho estem veient a molta gent. Al final, jo crec que s'estan esperant aquests anys de poca neu, no?, per aprofitar aquest any i dir, ostres, i fer el pas, no?, al nòrdic i provar-ho i les escoles també, ara hi ha escoles d'última hora que s'estan animant amb aquestes nevades a venir i a fer una descoberta d'aquest esport.
Escolta'm, en aquest sentit, a més, per mi, després d'una bona jornada d'esquí o abans d'una bona jornada d'esquí, cal esmorzar bé i cal dinar bé. Què hi trobarem?
Sí, doncs en el cas de l'estació d'Arança tenim el refugi de l'estació, que es diu el Fornell, i allà oferim cuina tenim dues opcions, no? La cuina que diem de cuina de muntanya, on trobareu doncs, els plats típics des d'arròs de muntanya, trinxats, carns a la brasa, canelons de bolets, és una cuina doncs, això, després d'un dia d'esport, inclús hi ha gent que ve senzillament amb família a tocar la neu, a fer trineus, a fer una petita passejada i després acabar amb el menú del restaurant al Fornell. I també hi ha una opció que nosaltres diem ràpida, no?, que són unes hamburgueses casolanes que fem per aquells esquiadors que venen molt ràpid, fan 3 hores d'esquí a fons i el que volen és trobar després una bona hamburguesa de vedella i una cervesa per acompanyar al final de jornada.
M'imagino que aquestes hamburgueses no deuen ser vedelles d'Argentina, per exemple.
Correcte. Nosaltres, al final, que lliga molt amb la filosofia del nòrdic i el respecte a l'entorn, tota la carn i productes són de productors de Cerdanya, l'Urgell, Berguedà i Solsonès. Fem aquesta xarxa per una mica, doncs això, seguim aquesta dinàmica de poder realment tenir productes de proximitat, respecte al medi natural, a l'entorn i, a més, donar també sortides a econòmiques a la gent d'aquestes valls.
Perfecte. Doncs, escolta'm, queda clar aquesta filosofia del nòrdic que bé, que en definitiva és territori, és país, és essència, és dinamitzador del que és el teixit social i econòmic del Pirineu i ho fa d'una manera doncs diferent, evidentment a la de l'esquí alpí o podríem dir el consum de segons quins aspectes, amb rapidesa i de cop i volta. Ferran Sabin, l'enhorabona un cop més, en aquest cas a l'estació nòrdic d'Arança, perquè és, sens dubte, l'any de la neu aquest, però especialment l'any del nòrdic. Una abraçada i molta sort.
Una abraçada, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Meteo escapades.
Va, ens escapem cap a la zona de l'Ebre, del Baix Ebre, i anem cap a Benifallet. Allà hi ha l'hotel Pepo, que no només és un hotel, sinó que és un senyor restaurant. Segur que no deixa indiferent. I allà hi ha dues persones al capdavant d'aquest hotel i qui tenim en línia a l'altra banda, doncs això, de la línia digital, és la copropietària, la Joana. Joana Sancho, què tal? Bona tarda.
Hola, Francesc, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé, a tu per explicar-nos una miqueta l'hotel Pepo. Escolta'm, el web, quan hi entres, trobem la frase «La millor xarxa social és una bona taula plena de menjar i envoltada de persones a qui estimes». Això ja és la vostra filosofia, entenc, una miqueta.
Clar, correcte. Uh-huh. Ens agrada dir que el nostre hotel-restaurant és elegant, acollidor, uh-huh, on els clients poden relaxar-se, sentir-se com a casa i gaudir al màxim del territori. I com millor que amb les persones que més tu estimes, no? O sigui, que t'envoltigues de les persones que més vols.
Escolta'm, situem-nos. Com neix aquest hotel-restaurant Pepo? Té molts anys, en té pocs, tu ets la ideòloga, és l'altre propietari o propietària. D'on surt?
Mira, t'explico. Tal com has dit, propietària, però juntament amb el meu home, en Josep. No vaig sola, fem un bon tàndem.
Molt bé.
Tenim un hotel-restaurant, un negoci familiar,
sí,
situat a peu de la muntanya de Cardó. Hi ha uns 200 metres del riu Ebre.
Xulo.
Molt envoltat de natura, d'arbres fruiters. I aquest edifici es va fundar l'any 95, és a dir, fa 30 anys.
Ah, mira, gairebé fundar, quan em vaig casar jo, el 94,
pues
veus?
Mira.
Va. Sí, sí.
Mira, i sí, sí, doncs per la família del meu home, la família Vallespí, vale? I llavors, 2 anys després, van construir l'hotel.
D'acord.
Val? I llavors, doncs, durant tot aquest temps, s'han anat fent reformes i actualitzant, tant l'hotel com el restaurant. Sí, sí, sempre ens agrada estar a l'última. I l'última reforma es va fer l'any 2023.
Uala!
Per tant,
uala.
Sí, sí, per tant, disposem
actualment... així de xulo, sortint de la pandèmia i, escolta, anem a reformar.
Sí, sí, vam tindre temps de pensar.
Ja.
I sí, sí, ens vam abocar directament a fer la reforma i actualment doncs, sí, tenim 9 habitacions, l'hotel disposa de 9 habitacions, és molt tranquil·let, reformades i equipades.
Clar, això ja dona idea d'aquesta filosofia, segur que la gent se sent mimada i aquí d'impersonal no hi ha res.
I tant. Totalment.
Clar.
Ens agrada molt el tracte molt proper i que la gent, ja ho he dit abans, que es sentigui com a casa.
Clar. Escolta'm, ens has parlat d'una ubicació privilegiada, 200 metres del riu Ebre, al peu de la Serra de Cardó. I, clar, a partir d'aquí surts de l'hotel, tens el riu allà al costat, caiac, passejos amb barca, però també Benifallet té un element conegut, que són les coves de Benifallet, i m'imagino que també les excursions a peu, en bicicleta, les rutes de cicloturisme, etc., a l'Ebre són magnífiques. M'imagino que és tot un paradís en aquest sentit al voltant de l'hotel.
I tant. Tal com has dit, estem en una zona estratègica. La seva situació privilegiada et permet gaudir tant de la muntanya com de la ciutat o de la platja. Estem molt a prop de tot. El turisme també que oferim al nostre hotel està pensat per a totes les edats i per a persones amb diferents interessos, amb activitats variades per a tothom, per a famílies, parelles, grup d'amics o fins i tot viatges solitaris. I si vols t'explico una mica tot el que es pot fer.
Per això estàs. Va, explica'm.
Explico. Pues mira, començant ja per descobrir el mateix poble de Benifallet. Us podeu perdre pels seus carrers, enamorar-vos de la seva olor a flor de taronger quan comença a florir, perquè els arbres fruiters estan a tocar al poble, o fins i tot de l'olor a pastisset acabat de fer. Vale? O sigui, la seva gent és molt agradable, us acullen molt bé a la gent que ve a arribar al poble. Vale? I després no ens podem perdre un recorregut guiat per les coves meravelles, tant com deies. És un conjunt de coves espectaculars, amb unes formacions subterrànies impressionants i, a més, que estan molt a prop de l'Hotel Pepo. I la veritat és que valen molt la pena. Després, també, com que, tal com has dit també, que estem a 200 metres del riu Ebre, per tant, no podeu deixar passar un passeig amb el llagut de Benifallet. El llagut de Benifallet és una rèplica dels antics llaguts que passejaven pel riu portant mercaderies i que actualment fa recorreguts aquest llagut d'una hora pel riu amb guiatge sobre la natura de l'Ebre i la fauna. Val? És molt bonic, també és un passeig molt relaxant i a més que el llagut porta els colors blanc i verd que són els de la bandera de Benifallet. Vull dir que és un tret molt peculiar. Posats al riu, també, Francesc, també podem fer rutes amb caiac o piragua.
Val.
Sí, navegant per aigües tranquil·les del riu, envoltats de bosc de ribera. És ideal si t'agrada navegar i veure natura i patrimoni des de l'aigua. Mm-hmm. Són rutes guiades, no et deixen sols amb el caiac, va tot guiat. I hi ha diferents empreses que fan aquestes rutes, però al mateix Benifallet tenim una que es diu Beniemocions, i ells et guien la ruta i, a més, a meitat recorregut et fan un tast dels dolços del poble, els famosos pastissets de Benifallet, de Casa La Campana. La Campana és el forn que tenim aquí al poble, que si veniu a visitar-nos doncs no podeu marxar sense passar pel seu forn i comprar-ne una caixa. Són riquíssims i nosaltres també els oferim a l'esmorzar de l'hotel i la veritat és que la gent disfruta molt menjant-se'ls.
Fantàstic.
Sí.
Escolta, perquè ens menjarem tot el temps, perquè com que hi ha
tantes
tantes coses per fer...
Hi ha molt per fer.
L'establiment té un diploma turístic de Catalunya. Més que preguntar-te, per no allargar-nos, què significa això, al final està reconeixent la qualitat, entenc, del vostre hotel, del vostre restaurant, de la manera de fer, etcètera, etcètera. I entenc que, a banda de les 9 habitacions, la taula és important. Tinc entès que, a banda d'una cuina que descriviu com a senzilla però bona al paladar, hi ha un menú degustació i també, per exemple, dieu que els postres d'elaboració pròpia estan les postres acompanyades dels millors vins dolços de la zona. Per anar acabant l'entrevista, et demanaré que ens recomanis algun d'aquests postres per endolcir el final, que s'està acostant. Tenim un parell de minuts. Però situa'm una miqueta aquest restaurant i com funcioneu.
Bueno, pues, el restaurant està, tal com he dit, està a Benifallet, a la comarca del Baix Ebre. És un restaurant que el seu cuiner és el Josep. El Josep li encanta la cuina. Ell fa que la cuina sigui espectacular perquè això té un resultat i es plasma als plats. La gent surt del restaurant dient que, o sigui, amb un somriure a la cara, tornarem, hem xalat moltíssim amb la vostra cuina, hem estat superben atesos i això, o sigui, tenim clients de tota la comarca, comarques del costat, que ens venen a visitar, que repeteixen, que són clients fixos, i això és un èxit
clar.
Per nosaltres, és el plaer.
És confiança, és clar.
I tant.
Fantàstic. I... Va, com que anem acabant, endolceix-nos al final amb
vinga,
una recomanació d'un postre, va.
Pues vinga, els postres que més s'ofereixen són, és un milfulls de mató. És fet amb una pasta filo molt fina, cruixent, a més sense gluten, amb una miqueta de mel, i la veritat és que li dona un suau al paladar i saborós. I el pots acompanyar amb qualsevol vi dolç de la Terra Alta, de Gandesa, de Bot, de... Sí, tenim...
Jo, veus, jo sóc una mica transgressor, ja sé que les postres es recomanen amb un vi dolç, no?, de vegades. Jo sóc transgressor, m'agraden molt els vins de la zona, de la Terra Alta, les garnatxes són espectaculars, etcètera, però a mi el dolç em costa. Aleshores... No, directament un vi normal per acompanyar les postres.
Bueno, també.
Si m'ho deixes fer, jo acabaré així. Va.
I tant que sí.
Molt bé. Doncs escolta'm, Joana, ha estat un plaer. La Joana és la copropietària d'aquest hotel Pepo, juntament amb el seu marit, amb un restaurant, 9 habitacions que enamoren, entreu al web, i tot això a 200 metres del riu Ebre i a tocar de les coves de Benifallet i en un entorn que ja sabeu, i si no ho sabeu, ja trigueu, no deixa indiferent. Joana, un plaer, bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Fins aviat, una abraçada. Adéu, adéu.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
José Luis Gallego, què ens portes?
Una molt bona notícia, espero i desitjo que sigui per tots, i ho dic amb, de tot cor, i la gent ja sap que jo no sóc un talibán amb aquesta circumstància del llop. No sóc un talibán i sé que la presència del llop genera incertesa i genera desconfiança en el món rural, i fa bé perquè ens hem de preparar. La convivència amb els, la coexistència, perdó, amb els grans carnívors sempre dona problemes arreu del món. Dona problemes a la Índia amb els tigres, dona problema a l'Àfrica amb les hienes i amb els lleons.
Bé, és la cadena tròfica.
Clar,
nosaltres som carn.
Clar, i el gran carnívor no deixa de ser una competència i també una amenaça fins, fins a cert punt. I per què dic bona notícia? Els agents rurals acaben de confirmar la primera llopada a Catalunya en més de 100 anys. Es tracta d'una petita rajada, és a dir, una manada, formada per dos adults i tres cadells nascuts aquest any, que volten per una extensa àrea de la zona de entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. No donarem més dades, tot i que les tenim, per no, bueno, perquè ens ho han demanat i perquè no cal generar més alerta.
Volten parlar a l'Empordà.
Entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, aquesta seria la seva, perquè la gent pensi que el llop viu al Pirineu, d'acord? Que això és important també. Recordem que un dels llops que es van detectar a Catalunya el van atropellar a la carretera de Mont-ras, entre Palamós i Palafrugell, perquè entenguem per on s'està movent el llop. També s'han vist a Castellterçol, és a dir, que no és un animal que visqui molt lluny de nosaltres. Per això hem d'intentar promoure la coexistència, i la Generalitat de Catalunya ho està fent. Aquesta notícia ha suposat un petit terratrèmol en el món de la conservació de la natura. A tots els friquis que ens hi dediquem, té moltes derivades. La primera conseqüència és que amb el naixement dels cadells, i tal i com marca la normativa europea, el llop passa automàticament d'espècie extinta a Catalunya a espècie reproductora en perill d'extinció, és a dir, que li posem totes les medalles.
Carai.
Què significa això? Doncs que amb aquest nou estatus, i tal i com també exigeix la Unió Europea, s'ha de fer la redacció, tramitació i aprovació d'un pla especial de recuperació de l'espècie. Això és el que ens obliga la Unió Europea. La Generalitat ja està treballant en aquest sentit i està especialitzant en més agents rurals per fer augmentar l'eficàcia i en el seguiment i en el control d'aquesta nova realitat, i així com la formació i l'especialització dels tècnics de cadascú dels departaments que estan implicats, que són de diversos departaments, que són d'agricultura, que són d'interior, que són de territori i medi natural. És a dir, que aquí s'estan fent els deures, i s'estan fent els deures, crec que relativament bé. Per altra banda, també s'està intensificant el treball directe amb les explotacions ramaderes, que ningú pensi que no s'estan atenent aquestes necessitats. És a dir, que la revolta pagesa no n'ha de patir en aquest sentit, en altres que continuï, però en el cas del llop aquí es faran les coses ben fetes. Primer, perquè hem après del que està passant a Castella i Lleó, a Galícia, a Astúries, a Cantàbria, a moltes comunitats, que el llop s'ha convertit en una mena d'enemic a batre, no? I es maten els llops. Llavors, aquí el que s'està fent és, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, intentar promoure un projecte per donar més suport a la ramaderia extensiva. Primer, pagar els danys, prevenció de danys, quan es fan els danys, pagar de manera més immediata possible. Implementar mesures de control, com és cessió gratuïta de material de prevenció, com ara vailets elèctrics, gossos de protecció dels ramats, i sobretot també un aspecte que no s'havia incorporat en un principi en el cas dels atacs dels llops, que és que les indemnitzacions també cobreixin el lucre, el que se'n diu el lucro cessante. És a dir, no només és el preu que té l'ovella o la unitat de ramat que t'ha matat el llop, que això és una tragèdia per un pastor, perquè nosaltres li diem ovelles, però per ells són gent que són com de casa, d'acord? Sinó el que li donaria guanyar els anys següents, aquesta ovella, en el cas de que entri en una explotació que estiguin fent formatges o que estiguin fent... És a dir, això és el lucre cessant. I això s'ha de tenir en compte. No només és l'impacte que té la retirada d'aquesta unitat, anem a parlar en termes industrials...
Sí, sí, sinó que és un acumulat dels anys que vindran.
Aquesta avaria que provoca, econòmicament parlant també, el fet que el lloc t'hagi entrat a l'explotació. El programa de prevenció de danys és la clau. És la clau per la conservació del lloc. Ja podem intentar prevenir els atacs de la manera que sigui, millorar el seu hàbitat, intentar que estigui confortable, perquè no oblidem que el llop és un bioindicador de qualitat ambiental de primer ordre, com el linx, com l'os, és a dir, que són animals que, independentment de que t'agradin més o menys, la seva presència al territori...
Vol dir que l'índex de biodiversitat,
que l'índex de biodiversitat és molt elevat, no? Com el trencalós, com les grans àguiles...
El llop i el senglar...
Bé, aquesta és una altra. T'he parlat de la part que s'ha de millorar, que s'ha de fer feina.
Sí.
Però hi ha una part que aquí els agricultors i els ramaders han d'aplaudir la presència del llop. I és que el llop és un controlador natural del senglar i del cabirol i del cèrvol, que comptes, la gent pot pensar, bueno, el cabirol, pobret, el cabirol, quan entra en una explotació...
No, és el Bambi.
Quan entra en una vinya, el cabirol et pot fer molt de mal, i el senglar, quan entra en un camp de blat de moro, bueno, tots ho hem vist, o jo com a mínim ho he vist, i és, efectivament, és per dir, això és incompatible, la coexistència es fa molt difícil. Aquestes afectacions a l'agricultura i a la ramaderia queden amortides perquè la presència del llop al territori no és l'atac al cabiró, la predació, l'acte de predar sobre el senglar i sobre el cabiró, sinó que la seva presència ja fa que la reproducció d'aquests altres animals, clac, ja
baixi.
Ja baixi. Per què?
Home, perquè quan tenen relacions no ho poden fer tan sovint, perquè han d'estar pendents.
I perquè saben que han de contenir les poblacions. Han de contenir les poblacions. Això és molt important. És a dir, que de la mateixa manera que abans parlàvem del lucre cessant, també parlem de la presència del llop al territori, el que fa és vertebrar molt millor. A la gent li costarà d'entendre molt millor.
Que intel·ligent que és la natura.
Controla millor la biodiversitat, l'equilibri dels ecosistemes està més complert a la presència d'un gran carnívor. Si no, els grans fitòfags, com el cas dels cèrvols, i el cèrvol, has de pensar que un cèrvol, un adult, un mascle, pot tenir la mida, l'alçada d'un ase, i agafar els 200 quilos.
És un cavall petit, gairebé.
Això entra en un bosc i comença a remonejar, comença a menjar, i per això hi ha espais, sobretot a les serradelades, que hi ha molta presència de cèrvol, com és a Beaumort. Això el Marc Garriga ens podria explicar de l'impacte del cèrvol al parc natural de l'Alt Pirineu. És a dir, que els grans fitòfags s'han de controlar, però s'han de controlar en sentit comú. És afavorint la presència de carnívors. El cas del llop pot contribuir d'una manera important. Aquí del que es tracta és d'afavorir la coexistència. La paraula clau és la coexistència. No podem dictaminar qui pot estar i qui no pot estar al món rural, perquè el món rural està en connexió directa amb la natura, i això és el que tenim, no? I protegir l'espècie més amenaçada al món rural, que és el pagès i el ramader.
M'ha quedat clar.
Vinga.
Tots per aquesta espècie.
Vinga.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Vinga, anem cap a la terra de la mà del Jordi Puig, Meteoterra. Bona tarda, Jordi, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Escolta'm, el titular cridaner, el llop... Un gran aliat?
Sí, he intentat provocar una mica amb aquest titular, a veure si al llarg de les sessions en anem sortint, però sí, per mi serà un gran aliat els propers anys.
Oi que sí? És que sí. Jo, de... a veure, jo, clar, jo sóc un pobre home del temps, com es diu popularment, jo estic pendent dels núvols, i evidentment el que llegeixo, el que escolto, etc., doncs bé, hi ha opinions diverses, però em dona la sensació que quan la cadena tròfica doncs està equilibrada, les coses sempre van molt millor. I en aquest sentit em dona la sensació que potser el llop és o hauria de ser un equilibrador. Podem començar per aquí?
Sí, 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 exactament. És a dir, l'any 29 vam perdre l'últim llop autòcton català. Va ser caçat, evidentment. I des de llavors, Catalunya no ha coexistit amb aquest gran superdepredador. És a dir, hem perdut l'habilitat de conviure amb ell. Però el problema quin ha estat? Doncs que al perdre aquest gran depredador, moltes poblacions, sobretot de senglars, cabirols, daines i en general ungulats de tot tipus, han proliferat d'una manera descomunal. Per tant, necessitem de nou que hi hagi aquest superdepredador que controli aquestes poblacions i, per tant, equilibri les cadenes tròfiques i les piràmides de població d'aquests herbívors que estan afectant d'una manera molt, molt greu l'agricultura.
Uh-huh. Entenc que a partir d'aquí, i això pot generar recels a la ramaderia, perquè, deixem-ho clar, no hi ha cap cas d'atac d'un llop a les persones. Això surt a les pel·lícules i prou, no?
Clar, és a dir, molta gent ens diu és que no podem permetre'ns a Catalunya de tornar a tenir llops perquè afectarà doncs, un sector molt fràgil, molt, molt dèbil, que és la ramaderia extensiva. I jo el que dic és, precisament, el llop pot ser un dels grans reguladors de que la ramaderia extensiva i l'agricultura que ha d'anar combinada amb la ramaderia extensiva siguin viables al territori, perquè moltes vegades el problema que hem tingut és que hem deixat els animals sols a muntanya per un tema, evidentment, de costos i que tot és més fàcil, però en el moment que tornem a tenir el llop tindrem, evidentment, molts més costos o uns quants costos més de gestió d'aquests animals extensius, però que els pagesos que siguin pagesos i ramaders, els guanyaran per la part agrícola. Bàsicament perquè els cabirols, els senglars, tots aquests ungulats que són forestals, tindran por d'entrar a camp obert perquè tornaran a agafar doncs, la por o la interacció amb el llop. Per tant, globalment, crec que el llop, en general, generarà més beneficis a les explotacions agràries petites i que tinguin tot el circuit que no pas pèrdues.
D'acord. Clar, el que passa, clar, ara anem potser al moll de l'os del problema. Quin tipus d'agricultura tenim a Catalunya? Com està funcionant? Quin tipus de ramaderia tenim? Com està funcionant? És a dir...
Clar. És a dir, el model aquest que estic defensant, evidentment, és de, entre cometes, cada dia és més pobre o més petit, no? Perquè el que s'està promovent són les grans granges, la intensificació al màxim, la separació sistemàtica de l'agricultura i la ramaderia, és a dir, uns s'especialitzen en una cosa i els altres en l'altra, i per tant els danys que reben un potser no els veuen els altres, però si com a país globalment entenem això, i no ho volem traslladar a escala de finca, però sí a escala de país, podem, entre cometes, revertir o compensar aquests danys que segurament es produiran a la ramaderia extensiva a través dels beneficis que rebrem doncs, això a la part agrícola o fins i tot a nivell de biodiversitat, perquè no estem parlant de tots els danys sistemàtics que estan fent els senglars i els cabirols sobre la regeneració de determinats boscos, clar, sobre espècies com ara el gallfer, que està desapareixent per culpa directa dels senglars i d'altres mamífers que quedarien desplaçats amb el llop o quedarien controlats. Per tant, tots aquests beneficis indirectes que es produiran en altres sectors, evidentment han de servir per generar un pacte de país de que si el Pere li maten un vedell, automàticament es pagui i es compensi no només el vedell, sinó el lucre cessant, diguem-ho així, dels anys que tornarà a necessitar per tornar a produir aquell animal. Per tant, això és clau, no?, entendre aquesta transferència de recursos entre sectors.
Està clar. Escolta, per anar acabant, situa'ns una miqueta la cronologia, perquè hem començat la casa una miqueta per la teulada de l'entrevista i bé, ens has dit l'últim a l'any 29, és a dir, 1929, però em penso que a partir de l'any 2000 ja se'n detecta algun al Pirineu.
Exacte, sí, sí. Comencen a arribar sobre l'any 2000 les primeres deteccions i, curiosament, no és el llop ibèric, sinó que és el llop que ve de, sobretot del massís central francès, però provinent dels Alps. Per tant, són llops europeus, mascles solitaris, que tenen un potencial de dispersió brutal, pràcticament poden fer 70-80 quilòmetres diaris, i aquests llops joves, mascles, el que fan és buscar, doncs això, noves zones on assentar-se i crear les seves comunitats.
I la primera, sí, però hi ha d'haver femelles, de dir... és a dir, si van sols no anem bé. Bé aquí, no anem bé en aquí. Tema, clar.
Aquí hi ha la mare dels ous, mai més ben dit, no? Si no hi ha femelles, no hi ha la possibilitat d'assentament. I és precisament a l'any 24 que l'Alt Empordà, concretament aquí al costat de casa, a Cistella, es detecta el primer... Sí, sí, no, no, de fet a casa l'altre dia vam anar a caminar i vam veure les petjades del llop, precioses, unes puterrades immenses que són com la mà gairebé, alineades, perquè el llop, a diferència del gos, camina en línia recta per ser més eficient i poder fer aquests 70-80 quilòmetres al dia amb la menor...
Amb la major eficiència. Per tant, està marcat el terra en línia.
Exacte. D'acord. Això és molt important. I això, doncs, la primera parella reproductiva, doncs, la tenim aquí a l'Empordà i és aquest inici del que serà la canilla, no? És a dir, aquest mascle o aquestes femelles, doncs, aniran tenint descendència i aquest grup familiar, doncs, serà el que realment començarà a interactuar, doncs, amb això, amb cabirols, amb senglars, i no hem parlat tampoc del coipú. És a dir, quan estem en aquestes situacions inicials de que la canilla encara no té capacitat per anar a grans ungulats, preses fàcils i petites, com ara un coipú, són ideals per assentar les poblacions. Per tant, jo ja estic esperant que comencin a fer neteja del coipú aquí al riu Manol i ens ajudin a controlar les tones i tones de carbasses que se'ns mengen cada any aquests animals vinguts de fora.
Caram, molt bé, molt bé, molt bé, fantàstic. Escolta'm, un plaer, ho anirem seguint, saluda'ls de la meva part i que en continuarem parlant d'ells i de la seva família, els que tens per aquí a prop i d'altres que puguin anar, doncs, dit així, deixant petjada. Jordi Puig, un plaer. Moltes gràcies.
Molt bé. Gràcies. Adéu-siau. Ja us enviaré fotografies.
Sí.
Meteotaula.
Ens entaulem i ens entaulem a l'Alt Urgell, a la vila d'Organyà. Allà hi ha el restaurant Lo Com. La propietària i cuinera d'aquest restaurant, Sònia López, a l'altra banda de la línia digital. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Escolta'm, el vostre restaurant, clar, Organyà, Ponts, etc, 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 municipis, Coll de Nargó, no? Municipis que per algunes persones són la carretera només i poca cosa més. Però dins de la vila d'Organyà, allà al mig d'uns carrerons, hi ha un restaurant petit i familiar amb un màxim d'uns 30 comensals per servei. Vosaltres podríem dir que feu una mica d'artesania culinària, oi?
Sí, una miqueta. La veritat que som un equip reduït, intentem fer una cuina catalana, tradicional, una miqueta més elaborada. L'únic que, bueno, al ser un equip així petitet, pues...
Com de petit, també... Sònia? Quan sou?
Som tres persones, només. El meu home, que és el que està a la sala, jo, sí, que sóc la cuinera, i un noi que m'ajuda a la cuina per, bueno, per donar-me un cop de mà.
El pinche,
no,
el pinche, com es diu, sí.
Sí, podríem dir així. Sí, que al final també compta, perquè clar, al final els tres som un gran equip, o sigui que ens hem d'ajudar els uns als altres, perquè quan hi ha feina, encara que sigui un restaurant petitet, pues, clar, al final són 30 persones i el restaurant és un restaurant que és molt maco, però són tres sales al final, que les tenim separades, no estan totes en el mateix menjador. Llavors tenim un menjador molt maco, molt rústic, però després tenim a baix dos cellers, així més, més privats. I també això dona més feina, no? I clar, la veritat que és molt xulo per visitar, perquè és molt maco el restaurant.
Vosaltres feu una carta de sopars al vespre i un menú únic. Hi ha un únic menú al migdia amb productes frescos per dia i un preu, crec que està al voltant dels 26 euros per persona. Escolta, algun plat estrella o de la casa que diguis això ens queda de meravella? Algun primer, algun segon, un parell de primers, un parell de segons...
Ara amb aquest fred, ara que estem amb el fred, la veritat que pues, l'escudella barrejada, que és molt bona, o uns canelons de bolets amb una salseta de ceps i tòfona, o les patates emmascarades amb carreretes, els pèsols negres, també guisats amb cansalada ibèrica. I de segon, pues, mira, digue'm.
No, digue'm el segon i et preguntaré per un primer. Digue'm.
Les mandonguilles amb bolets, amb ceps i... Després també tenim les carrilleres de vedella amb una redacció de Pedro Ximénez.
Home,
hola. O el bacallà amb musselina d'all, també. El fricandó, que també tenim amb camagrocs. Sí, hi ha molts plats, la veritat. Depèn una mica dels gustos, però així com a més que la gent demana més són les carrilleres, el pop, encara que no sigui d'aquí, però el fem
clar,
nosaltres
perquè,
i queda molt bo.
Diguem aquí, al pantà d'Oliana o de Rialp, pops no se'n veuen, oi?
No, de moment no.
No, d'acord.
Sí, sí.
Escolta'm, m'he quedat amb un dubte amb el primer plat. Pèsols negres. Explica'm.
Bueno, és un plat una mica diferent, típic d'aquí, de la zona, i l'origen és de l'alta muntanya del Pirineu. I és una varietat diferent del pèsol negre que estem acostumats, i del pèsol verd que estem acostumats. Aquest és un to així més marró, i llavors el fem guisadet amb una miqueta de botifarra del Perol, que la fem d'aquí, del mateix poble, que la fan aquí, amb una miqueta de cansalada ibèrica, i llavors va tot guisadet i queda espectacular. La gent que ho prova i que és un plat que normalment no hi és a altres puestos, no?, perquè no el coneixen, la veritat que sorprèn i agrada molt.
Com comenceu la història de l'OCOM? És una història d'una parella, una cuinera, una persona a la sala? És una història d'una cuinera convençuda? I com va tot plegat?
Bueno, mira, Norm...
No m'has d'explicar perquè... gaire detalls, eh? Vull dir,
venim ja de l'hostaleria. Els meus pares sempre s'han dedicat a l'hostaleria, llavors jo ho porto
de la sang.
Sempre des de... Sí. Ho portem a la sang, diríem, no? Llavors, nosaltres no som d'aquí, d'Organyà, portem 15 anys, però som de Sant Just.
Què dius? No em diguis.
Sí, som de Sant Just d'Esvern.
Oh,
sí,
la meva família materna és de Sant Just d'Esvern.
Ah, doncs pues mira, nosaltres els dos som de Sant Just.
Del carrer Font, tocant el Parador.
Ah, doncs pues mira, nosaltres és bastant a prop. No? Jo estava a l'Avinguda Indústria.
Imagina't, sí, sí. Allà hi havia una bòbila que era del meu avi, imagina't.
Ah, pues mira, pues per voltes del destí de tot, al final vam acabar aquí de la Organyà, perquè els pares del meu home tenien una casa, una segona residència aquí, i vam voler fer un canvi. I al principi vam agafar un bar aquí a la carretera, però nosaltres, bueno, jo volia enfocar-ho més com a restaurant, i una persona del poble va muntar el restaurant, però no se dedicava a allò, i llavors ens va proposar de portar-lo nosaltres.
Clar.
I llavors ens va ser l'oportunitat de fer la cuina que nosaltres volíem fer, bueno, en el cas de que jo la volia fer, no? Una cuina més elaborada i que la gent la valorés més, no? I poder tindre un tracte més proper amb els clients, la veritat, perquè al final jo penso que, a part de que el menjar estigui bo, també compta molt, pues, el tema del servei, de com et tractin, no? O sigui, ha de ser tot... Bueno, són l'ambient, el tracte, el menjar, un comú de coses, no? De que envolti tot, no? Al moment. I aquí la veritat que, bueno, que el puesto portava tot això, o sigui, va ser donar-li una mica el nostre rotllo i la veritat que estem supercontents des de que vam començar, que fa 6 anys. El vam agafar just abans de la pandèmia.
Ostres, els primers anys havia ser un gerro d'aigua freda.
Sí, va ser molt dur, però ara estem supercontents. La veritat que ens està anant molt bé i no ens podem queixar, o sigui que... Molt
Ostres,
contents.
Doncs això sona música celestial, fantàstica història. Menú al migdia, carta de sopars basada en cuina mediterrània, casolana i de temporada, i m'imagino que aquestes dues sales de soterrani, aquests tres menjadors, deuen fer espais diferents en què unes petites colles poden fer, doncs això, no el menú del migdia, que també, sinó també la carta, m'imagino, no?
Bueno, al migdia no, al migdia sempre treballem amb el menú, perquè és un menú que és molt extens, llavors sí que, com és bastant extens, el que fem és que tenim alguns plats de la carta, els posem al menú, un suplement per la gent que vol menjar una miqueta més a carta, que tingui l'opció de fer-ho, no? I llavors a la nit el que sí que fem és la carta. A no ser que sigui algun grup i em diguin, escolta, mira, que volem
fer
un altre tipus de menú, exacte, i els hi fem, i això no hi ha cap problema.
Molt bé, fantàstic. Doncs, escolteu, la Sònia López és la cuinera propietària de l'OCOM d'Organyà, a l'Alt Urgell. Ja ho heu sentit, els hi va bé perquè el que heu de fer és entrar a la web i veureu el menú i veureu que estem parlant d'uns primers, d'uns segons i d'una oferta en aquest menú, i m'imagino que amb la carta, doncs, semblant, segur, molt, molt, molt atractiu. Sònia López, un plaer i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu per haver comptat amb nosaltres i fins a la propera.
Fins Merci. A la propera. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Meteotemps.
Vinga, això és Meteotemps i avui anem cap a la ciutat de Girona. Allà s'ha fet un estudi sobre radiació solar i en Josep Calbó, que és professor i catedràtic del Departament de Física de la Universitat de Girona, de la UdG, es troba a l'altra banda de la línia digital. Josep Calbó, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Escolta'm, el balanç, el titular és que a les comarques de Girona, en aquest cas, també ho sabem que passa a d'altres punts a Catalunya o a tot Catalunya, però en aquest cas l'estudi és sobre les comarques de Girona, la radiació solar ha tingut un creixement fins ara molt notable i especialment des dels anys 80.
Sí, a veure, sí, aquí he de matisar coses.
Primer, matisa, sí, per això profund, estem aquí.
Sí, no. L'estudi més profund i el que hem publicat, bueno, de fet vam publicar ja fa gairebé 10 anys, en una revista científica, es referia, efectivament, a dades de Girona, perquè aprofitàvem dades de la nostra estació que tenim aquí a la universitat, tenim una estació radiomètrica, que és, bueno, que té això, quasi bé 40 anys, bueno, no, quasi bé, no, 40 anys de dades actualment. Quan vam publicar l'estudi en tenia 30 i ja vam detectar aquest augment i, bueno, això és per Girona, no? Però després hem seguit aprofundint i amb altres estudis i ara també estem treballant per fer una actualització de l'Atlas de Radiació Solar a Catalunya i hem analitzat dades de molts més llocs i aquest creixement de la radiació, de fet, passa per tot arreu de Catalunya i de fet també està en el marc d'un context bastant general que passa en altres punts de la Mediterrània i en altres punts del món, perquè el fenomen que es diu l'abrillantament global és un fenomen que passa a altres llocs del món. És cert que a Girona en concret l'hem pogut detectar molt clarament amb les nostres pròpies dades.
Perfecte. Explica'ns el fenomen aquest de l'abrillantament.
Sí, això és una... És, bueno, clar, en anglès diuen el global brightening, que va succeir a una altra cosa que en deien el global dimming, que era l'enfosquiment. A veure, entre els anys, aproximadament, diguéssim, del final de la Segona Guerra Mundial, per dir-ho així, els anys 50 i els 80, en molts llocs del món es va detectar que hi havia una reducció de la radiació solar incident. Bàsicament a llocs on hi havia mesures, per tant vol dir llocs, diguéssim, del món occidental, podríem dir, o el món industrialitzat. I això es va començar a veure que també s'ha vist després que es va revertir més o menys a meitats dels 80, es va començar a recuperar la radiació i se li va donar aquest nom d'abrillantament o brightening. I això, que dic, està descrit a Estats Units, està descrit a llocs d'Europa, ho vam descriure nosaltres, amb diferents tesis que hem fet aquí al meu grup de recerca, tal, ho hem descrit també doncs, a Catalunya, a la península Ibèrica i a Mediterrània en general. Per tant, és un fenomen global, global, a veure, no és global, és a dir, que no és tot el món, però sí diversos llocs del món es troba aquest mateix fenomen. Primer, d'enfosquiment durant un trentenni i de brillantament els anys posteriors, a partir més o menys de mitjans dels 80.
A partir d'aquí, hi ha d'haver una explicació també de partícules en suspensió i potser de contaminants situants.
Sí, sí. Clar, quan es comença a veure això, evidentment la pregunta que surt de seguida és, bueno, i per què passa això, diguéssim, no? Per què passa? Per què es detecta això, aquest fenomen? I la resposta... Hi ha com, diguéssim, dues explicacions, que els diferents llocs del món doncs, tenen més o menys importància. Però la primera i més general i més acceptada és, efectivament, és la, diguéssim, la millora, per dir-ho així, de la transparència de l'atmosfera. Evidentment, la radiació solar que arriba a la superfície de la Terra, que ens arriba a nosaltres, depèn del que hi poses entremig, diguéssim, no? Per tant, de com a l'atmosfera doncs, hi ha partícules, núvols, el que sigui, que interfereix en aquest feix de la llum solar. I, efectivament, si entre els anys, com he dit abans, 40, 50 i fins als 80, l'atmosfera més alta l'estàvem embrutant, torno a parlar especialment de llocs industrialitzats, però és molt general.
Sí.
Perquè hi abocaven molts contaminants, moltes partícules, sobretot el resultat de moltes males combustions de les centrals tèrmiques, que utilitzaven fuels, que utilitzaven carbó, també de les combustions de vehicles, de moltes indústries, que hi havia molt poca regulació. Per tant, estàvem, diguéssim, provocant un augment molt important, es va provocar un augment important de partícules de suspensió, d'aerosol, a l'atmosfera, que, efectivament, feia això, reduïa la radiació incident, no? Perquè reflectia més radiació cap a l'espai, per dir-ho així. Això, a partir dels anys 80, es comencen a posar regulacions, lleis, diguéssim, de protecció del medi atmosfèric en marxa, als Estats Units, també a Europa, a poc, i clar, això provoca doncs, que es comencin a, diguéssim, a millorar o a disminuir les emissions d'aquest tipus de partícules en suspensió. Això, diguéssim, neteja, per un moment, l'atmosfera, l'aclareix, per dir-ho així, no? La fa més transparent i provoca aquest augment de la radiació. Aquesta és l'explicació principal i més global, podríem dir, no? També hi ha, i efectivament això al Mediterrani també sembla que té bastant a veure, hi ha qüestions a més de patrons de circulació i, per tant, de canvis clar. També de predominància de núvols, de disminucions de nuvolositats, etc, lligats a això, a canvis de patrons de circulació, lligats al seu torn, algunes vegades, aparentment, si més no, sembla al canvi climàtic.
La mesura de la radiació solar doncs, es fa amb una sèrie d'aparells i en el cas dels vostres, de la vostra estació, tinc entès que és única a Catalunya.
Sí, jo diem que sí, jo crec que sí que ho és, no? Honestament. És una estació bastant molt completa, perquè tenim els instruments de, els que diuen piranòmetres, que són per mesurar la radiació, diguéssim, amb l'energia, el flux, diguéssim.
Sí.
Això ho tenim amb uns aparells de força qualitat, ben calibrats, a més el tenim duplicats, perquè en tenim uns de propis de la Universitat de Girona i una altra estació paral·lela, diguéssim, del que és de l'ICAEN, doncs, català d'energia. Per tant, si alguna vegada en falla un, tenim l'altre, i per tant, doncs el tenim duplicat. Tenim el piraliòmetre, que és per mesurar la radiació directa, és a dir, és un sistema per mesurar només la que ve del feix del Sol. Tenim també la mesura de la radiació difusa amb un seguidor solar.
Que aquesta tenim, també és important i de vegades poc valorada.
Aquesta costa... Sí, la difusa, sí, evidentment és important tenir-la també ben quantificada, perquè quan es tracta també després d'estimar la radiació incident en superfícies no horitzontals, o sigui, en superfícies inclinades, amb orientacions diverses, doncs tenir la component difusa també és important. I és més, diguéssim, difícil, a veure, de mesurar, perquè requereix tenir un ombrejat al disc solar, i això requereix un seguidor solar, per tant, un instrument que vagi seguint el Sol i, per tant, sempre és més sofisticat, no? De mesurar. Per tant, hi ha menys llocs que hi ha aquest instrument. De fet, a Catalunya ens sembla que només tenim nosaltres i no sé si a la UB també ho tenen. També tenim instruments per mesurar la banda de l'ultraviolada, que també és una altra cosa, bueno, una banda de la radiació important, interessant de tenir monitoritzada. Tenim també un altre instrument per la radiació fotosintètica ben activa, que es diu. Tenim força instruments per la radiació, també per radiació infraroja, també, i a més ho complementem amb instruments per observació del cel per tenir monitoritzats, diguéssim, els núvols. Per tant, tenim una càmera que apunta, diguéssim, al zènit, però que té un objectiu ull de peix i, per tant, que ho veu tot el cel, que fa fotos contínuament, cada minut va fent una foto del cel, dia i nit, i per tant tenim sí, des de fa 20 anys llargs, fotos del cel més o menys continuadament.
Vaja, que sabeu, un altre dia doncs haurem de parlar de l'evolució de la cobertura de núvols a casa nostra.
En podríem parlar, són altres estudis que hem fet, sí. No directament, també, amb la càmera aquesta, però també directament a través d'altres sistemes, per dir-ho així, i de registres històrics, etcètera. Sí, ens ha interessat molt l'estudi de la radiació.
Ens consta també el Josep Pasqual de l'Estartit, que també de nuvolositat, etcètera.
També té registres.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Escolta'm.
Bueno, per tant, tenim una estació molt completa perquè tenim tots aquests instruments. També un cilòmetre, bueno, etcètera.
Sí. I en aquest sentit, quan tens tots aquests instruments i aquest backup històric, no? Aquests registres dilatats en el temps, sou imprescindibles, per exemple, en l'actualització de l'Atlas de radiació solar de Catalunya. On estem i cap a on anem?
L'Atlas de radiació solar de Catalunya sempre ha estat, diguéssim, mogut d'alguna forma per l'ICAEN, per l'Institut Català d'Energia. Han mantingut l'ICAEN una xarxa de mesura d'unes 10 estacions a tot Catalunya des de fa també ja més de 30 anys. I el que passa és que com a Atlas, com a l'estudi d'aquestes dades que han anat recollint, l'última edició que se'n va publicar es va publicar l'any 2001. Llavors fa 20 anys que no s'ha actualitzat, o 24.
No anem bé.
No, les dades s'han anat recollint, però ja No s'ha fet l'anàlisi. I ara, fa 3 o 4 anys, de fet, ja pel temps de la pandèmia de la Covid, l'ICAEN es va posar en contacte amb nosaltres, considerant que com a, diguéssim, grup de recerca universitària eren potser els més experts en temes de radiació a Catalunya, i vam acordar una col·laboració per una banda, seguir mantenint la xarxa d'aquesta de mesura de radiació, i per altra banda, i important, doncs, actualitzar l'Atlas. I, de fet, aquest Atlas l'hem entregat, la setmana passada, per dir-ho així, a l'ICAEN, el nostre treball ja, i ara l'ICAEN, no vull avançar massa les coses, perquè suposo que l'ICAEN voldrà fer, diguéssim, la seva publicació, la seva de premsa i això, però, bueno,
una frase que no comprometi a ningú, de dir...
No. D'acord. Sí, la frase és la mica el que hem dit, és que efectivament es nota aquest augment generalitzat, o sigui, entre el mapa de l'any 2000 i el mapa d'ara, que han passat 25 anys, per dir-ho així, doncs aquesta... La radiació mitjana diària, diguéssim, a tot Catalunya, de fet, ha augmentat això, mig megajoule, metro quadrat i dia, sobre una mitjana d'uns 15. Per tant, bueno, no és molt, però és un percentatge, és un 5, un 6, depèn del lloc, percent, que déu-n'hi-do, en 20 anys que hi hagi aquest...
5-6% és notable. Esperarem que l'Institut Català d'Energia
sí, faci... quan el tregui, sí, faci la nota,
sí,
i això, doncs,
sí, està clar.
Fer una altra conversa,
segur,
si cal.
Segur,
sí,
segur. Doncs bé, entrevista oportuníssima en aquest sentit, a les portes de conèixer per part de l'Institut Català d'Energia els propers mesos, probablement, doncs, sí, el resultat d'aquest estudi, i hem conegut una miqueta la importància d'aquestes mesures que passen desapercebudes per pràcticament tota la societat, però que són fonamentals pel coneixement de tot el que ens envolta i, en aquest cas, de la radiació solar. Josep Calbó, un dels referents a Catalunya i, en aquest cas, professor i catedràtic del Departament de Física de la Universitat de Barcelona, i deixa'm que ho digui. Ai,
de
perdó, de Girona. De Girona. Ai, què acabo de dir. I deixa'm que ho digui també, company, molts anys del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya.
Correcte.
Una abraçada.
Gràcies, Francesc, per l'interès.
Gràcies. Adéu, Josep.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Quin temps farà?
Va, quin temps farà? Doncs s'espera també moviment, però res a veure amb les actives pertorbacions de fa uns dies. No s'assembla gens l'escenari. D'entrada, ambient fred, rigorosament fred a tot Catalunya aquest cap de setmana. També, d'entrada, vent destacable a la meitat sud de Catalunya, sobretot. Vent sec, aponentat del nord-oest, entre oest i nord-oest. Més a més, neu dissabte, també diumenge, encara que dissabte més general a tot el Pirineu, pot arribar a ser moderada en alguns moments i a totes les cotes del Pirineu. Podrien caure alguns ruixats també a les comarques gironines, a la meitat sud de Catalunya, sol i núvols i aquest vent. I diumenge, ruixats de neu al Pirineu, sobretot l'occidental, la cota pujant dels 400 als 800 metres. Peticions. Dissabte, Irene Gil, Festa Major de Sant Vicenç a Castellolí, a l'Anoia. Quin temps ens farà? Doncs abrigueu-vos. Farà fred i segurament farà vent. Sol i núvols. Jaume Gallardo, quin temps farà la tarda i nit a Barcelona? Diu que van al Teatre Comtal. Bé, Condal seria el seu nom, evidentment, oficial, disculpeu. I a sopar, doncs, en principi, no hi hauria pluja, pot fer una mica de vent, però vaja, sense més moviment. Diumenge, Rosa Valdés, gran festa de la calçotada a Valls. Quin temps ens espera? A veure, fora del Pirineu i fora de les comarques gironines, el dissabte no hi ha d'haver ruixats, vent. Cap de setmana, per tant, a la meitat sud de Catalunya, terra per excel·lència de les calçotades, típic de gener o febrer. Vent, sol i núvols, baixa humitat, fredor, abrigueu-vos, però no ha de ploure. Sol i núvols també pel Pau Castells, a la Fira de l'Oli a Ullastrell. No perilla el temps. Anem a Ana Belmonte, temps al Camp Nou durant el partit del Barça. Diu que comença un quart de cinc de la tarda diumenge. No patiu, no ha de ploure, bona visibilitat. Bé, però abrigueu-vos, farà dissabte especialment fred, diumenge a l'hora del partit, doncs una mica de fredor. Cap de setmana. Diu que la Iolanda vol saber tot el cap de setmana, dissabte i diumenge a Sant Vicenç dels Horts. Doncs fred, una mica de vent, sol i núvols alternant. I el Lluc Planes, de divendres tarda a diumenge, quin temps farà a Baltarga, la Cerdanya? Doncs mira, Lluc, divendres intervals de núvols, no hauria de nevar. Dissabte, neu tot el dia, a tota la comarca, per tant, bé, nevada tota la jornada i fred d'hivern. I la neu, encara diumenge a estones, podria ser present, sobretot al matí i no tant a partir del migdia i la tarda.
La setmana que ve.
Dijous vinent parlarem àmpliament d'allargar al màxim l'ús de combustibles fòssils amb el doctor en químiques Jaume Josa, que ens presenta el seu llibre Fòssil, no gràcies. La seva resposta és un no contundent. Evidentment, no volem els combustibles fòssils perquè perjudiquen tot el planeta, perjudiquen la salut i, sobre tot perjudiquen també d'una manera clara l'equilibri mundial. A més, coneixerem un ocell que espanta la gent, ens ho explicarà en José Luis Gallego, i a més, tornarem a saber de les pistes d'esquí com cada setmana durant la temporada. Recordeu, som digitals, web, mail, Facebook, 3cat.info, José María Campillo, Gori Massim, Núria Ventura, Francesc Mauri, els quatre magnífics no, però sí les quatre persones que fan possible aquest programa. Que vagi molt bé.